la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Tornem a ser tots vosaltres i amb una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 173 des dels nostres inicis i 30 d'aquesta cinquena temporada. Si la setmana passada iniciàvem un viatge per la història del cinema a través de les seves bandes sonores, avui continuem gaudint d'aquells temes que d'alguna forma o altra s'han popularitzat gràcies a això, a formar part de les grans partitures de la història més cinèfila. Sens dubte, una pel·lícula no es podria considerar acabada sense una bona banda sonora que acompanyi les imatges. La música al servei del setè art. Però abans de parlar d'aquest tema, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I això són tots? Doncs vinga, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Comencem avui amb una producció que tot just acaba de complir els 30 anys i que s'ha convertit en una de les pel·lícules icòniques dels anys 80, Dirty Dancing. La producció es va estrenar l'any 1987, tot i que el nostre país va arribar un any més tard. La cinta estava condemnada al fracàs des dels seus inicis. Eleanor Bernstein, la seva guionista, va intentar vendre el llibret sense èxit durant anys. Comptava amb un pressupost molt reduït, 6 milions de dòlars, que van rentabilitzar amb escreix, ja que va acabar recaptant 214 milions a tot el món. La seva banda sonora va vendre 32 milions de còpies. A finals de 2017, Sony Music va editar un vinil que portava com a nom Ultimate Dirty Dancing, en tots els temes de la banda sonora.
Yeah. I swear it's the truth, and I hope it.
Com a estudiant de cinematografia de la Universitat del Sud de Califòrnia, Basil Poledouris va conèixer el que seria, amb el pas dels anys, un dels pilars de la seva carrera, el realitzador John Milius. Sens dubte, la seva amistat de joventut va ser la clau que li va obrir la possibilitat de treballar junts en el projecte de l'any 1982, Conan el Bàrbaro, una cinta que havia de servir en principi per propulsar la carrera d'Arnold Schwarzenegger, i que finalment va acabar convertint-se en una de les pel·lícules d'aventures més reconegudes de la dècada dels 80. Per la partitura, el compositor va utilitzar a músics de dues orquestres separades i els va combinar juntament amb un cor per un enregistrament de proporcions monumentals. Poledouris va acceptar el suggeriment de Milius d'adaptar els sons de Carmina Burana, de Calof, i el cant gregorià de Dies Irae, aconseguint amb ells construccions emocionals similars, però mai permetent que la partitura sonés com una imitació d'aquestes dues grans obres mestres. L'any 1987, la improbable parella musical formada pel japonès Ryuichi Sakamoto i el britànic David Byrne, juntament amb el xinès Kong Su, van posar música a la monumental epopeia on Bernardo Bertolucci narrava la història de Pu Yi, el darrer emperador de la Xina. La partitura va ser coescrita amb esplèndids resultats, tant ambientals com dramàtics. Sakamoto va escriure meravelloses melodies orientals que van servir per la recreació geogràfica de la història. Byrne també va incorporar elements orientals a la seva música i la seva creació va dotar la producció d'elements més dramàtics, amb solemnitat i elements bucòlics. L'aportació de Kong Su van ser temes més ètnics amb finalitat realista. La cinta va ser mereixedora dels 9 premis Oscar per les que va ser nominada: millor pel·lícula, director, direcció artística, guió adaptat, música, so, vestuari, fotografia i muntatge. Thank you.
La Llanterna Màgica a Ràdio Sabadell.
Després d'adquirir els drets per portar al cinema La Llista de Schindler, Steven Spielberg va considerar que hi havia algú més capacitat que ell per abordar aquest projecte, Roman Polanski. Els seus mèrits com a director l'alabaven, però més encara, la seva condició de supervivent de l'Holocaust. Polanski va patir en les seves pròpies carns als camps de concentració quan era un nen, fins que va ser adoptat per una família polonesa no jueva. Ningú millor que ell podia traslladar a la pantalla la seva visió privilegiada del tema, però ell va rebutjar l'oferiment al·legant no estar preparat. Anys després, la història del genial pianista Vladislav Spilman li permet a Polanski retrobar-se amb el seu passat, traslladant-lo als nostres dies. El pianista és una de les millors pel·lícules del director polonès, sòbria, continguda i extremadament dramàtica.
Parlem ara del Paciente Inglés,
La novel·la original de Michel Ondaatje, nascut a Sri Lanka l'any 1942, va captivar fins a tal punt Anthony Minghella que no va poder evitar, segons les seves pròpies paraules, portar-la fins a la gran pantalla. El paciente inglés es presenta envoltada per una espectacular fotografia. Un guió excel·lent i una banda sonora magistral barreja de quatre estils aparentment irreconciliables, que són els vèrtexs sobre els que gira la història. La cançó hongaresa que parla dels orígens del pacient, l'ària de les variacions Goldberg de Bach que toca la infermera en el piano del monestir, la música de jazz pròpia de l'època i el leitmotiv creat per Gabriel Jarret, el compositor de la partitura, que confereix unitat al conjunt. La producció va ser la més premiada a la gala dels Premis de l'Acadèmia d'aquell any, amb un total de 9 estatuetes de 12 candidatures.
Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem. Miért nem virágoztál minden fa tetején? Minden fa tetején diófa lábelén, hogy szakisztott volna minden lejánslegény.
Moulin Rouge és un magistral conte de fades, on l'amor, el poder, el bé, el mal, la cultura bohèmia i els fills de la revolució, els diners, les misèries, la mort, l'ambició, l'entrega, l'espectacle i el llenguatge cinematogràfic, tots estan posats i exposats al servei d'un atractiu truc de màgia. Un circ de tres pistes on el color, la fotografia i l'ambientació són elements que flueixen i s'autoalimenten. Tot i que la història està ambientada en el París de 1900, a la seva partitura, composta per Craig Armstrong, guanyador d'un Globus d'Or per ella, trobem versions de grans èxits com Like a Virgin, de Madonna, Show Must Go On, de Queen, Your Song, d'Elton John, o Roxanne, de Police, transformada en un tango compost per Mariano Mores i cantat per José Feliciano. Lady Marmalade, de Label, està interpretada per Christina Aguilera, Pink Mia i Lil' Kim. A la cinta també trobem altres temes originals que canten els dos protagonistes de la pel·lícula, Ewan McGregor i Nicole Kidman.
Getting love from the dudes for badass chicks from the Moulin Rouge.
Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters.
We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste.
You wanna itchy, ya-ya,
come on,
mocha chocolata.
What?
Rio Lady Mamula.
One more time, come on.
Mr. Mina here.
Real lady mama.
La llanterna màgica.
Després de la seva estrena al mític Teatro El Capitán de Hollywood, el mes de novembre de 1991, Disney obtenia la recaptació més alta d'aquelles dues últimes dècades, aconseguint que La Bella i la Bèstia es convertís en un clàssic i una de les millors produccions de la història de la companyia. Pràcticament 25 anys més tard, i després de portar al cinema adaptacions de clàssics de la companyia Imatge Real, La Bella i la Bèstia començava la seva producció amb Bill Condon i Alan Menken disposats a reviure la màgia musical. No hem d'oblidar que Menken ja va treballar per la versió de 1991. És per això que el compositor composa alguns temes nous i readapta el seu material anterior amb l'objectiu de millorar-lo. A més, el músic en regala quatre noves peces: Aria, Days in the Sun, How Does a Moment Last Forever i la joia de la corona, l'excelsa Evermore, on l'impressionant treball de Dan Stevens, l'actor que dona vida a la bèstia, es llueix del tot.
I was the one who had it all. I was the master of my fate. I never needed anybody in my life. I learned the truth too late. I'll never shake away the pain. I close my eyes, but she's still there. I let her steal into my melancholy heart. It's more than I can bear. Now I know she'll never leave me, even as she runs away. She will still torment me, call me, hurt me, move me, come what may. Wasting in my lonely tower, waiting by an open door. I'll fool myself, she'll walk right in and be with me forevermore. I rage against the trials of love. I curse the fading of the light. Though she's already flown so far beyond my reach, she's never out of sight. Now I know she'll never leave me, even as she fades from view. She will still inspire me, be a part of everything I do. Wasting in my lonely tower, waiting by an open door. I'll fool myself, she'll walk right in. And as the long, long nights begin, I'll think of all that might have been, waiting here forever.
El violinista en el tejado està basada en la novel·la Les filles de Twai, escrita l'any 1894 per l'escriptor rus Sholem Alijam. L'any 1964, l'obra literària es va portar al teatre sota el nom El violinista en el tejado. El mateix nom seria utilitzant l'any 1971, quan Norman Jewison va dirigir per a la gran pantalla aquest musical. Nominada a 8 Òscar i guanyadora de 3 d'ells, la pel·lícula narra la vida de Twai, un humil lleter que viu en un petit poble jueu amb la seva dona i les seves 5 filles. A base d'amor, orgull i fe, aconsegueix tirar endavant amb la seva família en l'opressiva Rússia tsarista de principis de segle. Amb música de Jerry Bock, adaptada per al cinema per John Williams i per la que va guanyar el seu primer Oscar.
If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bitty, bitty rich, idle, little, idle, idle man, I'd build a big, tall house with rooms by the dozen, right in the middle of the town. A fine tin roof with a real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each lopsy will land like a trumpet in the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I'd bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bidi-bidi-rich, idle-diddle-diddle-diddle-man, I see my wife, my golden, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to phone on me. They will ask me to advise them, like a Solomon the wise. If you please, Rebetavia, pardon me, Rebetavia, posing problems that would cross a rabbi's eyes. And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I like to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall, and I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day, and that would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy man.
L'any 1967, Mike Nichols, després del seu debut en el cinema amb Quién teme a Virginia Woolf, tornava a la pantalla amb l'adaptació d'una altra novel·la, El graduado, el primer treball d'un jove autor anomenat Charles Webb. Ens explica la difícil i vital decisió de tot jove en algun moment de la seva existència. Què he de fer amb la meva vida? Tot una generació de joves de finals dels 60 es van veure identificats amb el protagonista de la narració, Benjamin Braddock, interpretat de forma magistral per Dustin Hoffman. Sí, hi ha uns artistes que van reflectir amb la seva música la crisi de valors i el convuls de la dècada dels 60, aquests van ser Simon & Garfunkel. A més dels temes del duet novaiorquès, la banda sonora corria a càrrec de Dave Grusin. L'èxit assolit amb el tema compost per la pel·lícula Mrs. Robinson va obligar a Simon & Garfunkel a crear una versió més llarga que es va incloure en un àlbum posterior. El tema que escoltarem per acabar el programa d'avui és gairebé tan reconegut i cèlebre com el xiulet de la marxa del coronel Bogey del pont sobre el riu Kwai. Pertany a una de les pel·lícules nord-americanes més famoses dels anys 60, La gran evasió, de John Sturges. El director es va fer popular arrel de dirigir Los Siete Magníficos l'any 1960, un remake de Los Siete Samurais d'Akira Kurosawa de 1954. Tot i que possiblement la que ha estat la seva millor pel·lícula sigui Conspiración de Silencio, de l'any 1955. Steve McQueen ja havia donat mostres de la seva imbatible capacitat per hipnotitzar la càmera a Cuando hierve la sangre o Los Siete Magníficos, totes dues dirigides per John Sturges, però amb La gran evasió es consagraria com una gran estrella. El segon de bord és el seu compatriota James Garner, que aborda el seu paper mentre que l'anglès Richard Attenborough, el que havien vist treballar a pel·lícules com El puente sobre el río Kwai, lidera un brillant equip on destaquen Donald Pleasence, un entranyable falsificador, Charles Bronson, el manetes James Coburn i els escocesos Angus Lennie i David McCallum. La gran evasió és una pel·lícula fascinant amb una banda sonora inoblidable. Elmer Bernstein va ser l'encarregat de posar música a la cinta, igual que ho havia fet per Los Siete Magníficos. El tema principal s'ha convertit en un clàssic. Quan Bernstein el va interpretar en un concert a Londres l'any 2002, pràcticament tots els assistents van començar a xiular-lo, el que va resultar molt divertit pel músic. Això no vol dir que la resta de la partitura no sigui important. Gairebé 90 minuts de música que val la pena escoltar per adonar-nos del domini musical del compositor. Us deixem, doncs, amb el tema que acompanya els títols de crèdit, La marxa de la gran evasió. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció, com sempre us diem, sense vosaltres no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.